Un quart de deu del matí, benvinguts a la darrera tertúlia al Gall del Monestir d'aquesta setmana. Avui és divendres 20 de setembre del 2013 i ens acompanyen per comentar l'actualitat l'Eduard Gené, crític d'arts escèniques, col·laborador d'aquesta casa. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I en Víctor Alexandre, també col·laborador de Cugat.cat, escriptor, periodista. Bon dia.
Bon dia.
Per comentar tot el que tenim a sobre la taula, tenim alguns temes que deixaré pel final de la tertúlia de Sant Cugat. M'agradaria que comentessin, per exemple, l'exposició de Triadú, que es va inaugurar ahir a la Casa de Cultura, una exposició important, Llegir com viure, i també altres qüestions de l'actualitat cultural de casa nostra. Aquest cap de setmana tenim algunes coses interessants, com el patrimoni viu, dedicat a la Fira de les Portadores, també estem a les portes de la gran celebració dels 20 anys del Teatre Auditori. Tindrem temps per tot això, però abans, alguna pinzellada de l'actualitat, que jo no sé si estem ja en una pel·lícula absurda o surrealista, o la veritat, potser tu, Víctor, que controles més el tema cinematogràfic, li podries afegir algun qualificatiu. Perquè Esperanza Aguirre ahir dient que cal catalanitzar Espanya, però dient alhora que els mitjans de comunicació, les escoles, adoctrinen els nens i les nenes de Catalunya. Quina és l'estratègia del Partit Popular? Té alguna significació ara aquesta veu en aquest debat? És una veu que s'afegeix a aquell altre missatge del ministre d'Afers Exteriors, García Margallo, que no va exactament en la mateixa onda que el discurs oficial radicalment immobilista de la línia oficial del Partit Popular, però té algun significat més enllà de la voluntat força evident d'Esperanza Aguirre de significar-se i d'apostolar-se com una possible alternativa que li fa la guitza a Rajoy? Ens ho hem de prendre seriosament, això?
A mi em sembla que aquesta, justament això últim que acabes de dir, és el que explica moltes coses. Ella fa una desaparició de l'escenari polític per raons diverses, per una d'elles és per... Bé, de la seva, igual que la senyora Carmen Chacón fa la seva estratègia per una altra banda, que també fa mutis, però no mutis definitiu, sinó per tornar... Doncs a vegades és allò de dir has de fer una passa enrere per després poder-ne fer dues endavant. I com que la senyora Esperanza Aguirre fa la seva guerra particular dintre del seu propi partit, on no tothom li canta les excel·lències, ella es postula individualment com a persona, com a política. Però una altra cosa és les coses que diu per aconseguir el que ella creu. Ella té, és que clar, ella té la seva audiència, i per tant, doncs, que és també la del PP. Aleshores, esperar de la senyora Esperanza Aguirre un discurs que sigui molt diferent de l'oficial és difícil. Hi poden haver-hi elements diferencials, no?
I sí, quan... però aquesta frase, no? Cal catalanitzar Espanya, que és la que ha cridat més l'atenció. Sí. Sabem que ja té família a Catalunya, fins i tot connectada amb escriptors de renom de fa uns quants anys, però...
Clar, senyora Esperanza Aguirre i Hilde Viedma.
Exacte. Però... realment obre una via, una, no sé si tercera via, dins del Partit Popular, de dir, ens mourem de l'immobilisme, si em permet.
Però és que això de tenir família, no, jo crec que no té cap importància, perquè normalment moltes vegades, quan ens han atacat des de 600 quilòmetres de distància, els que ho han fet sempre han dit, no, jo tinc molts amics a Catalunya. I sí, esclar, els amics, tots tenim amics pel món, i això no vol dir res. És a dir que no, però és, normalment quan es diu això, sempre és una justificació. És a dir, quan et diuen això, que tens amics o família, ja dius, ara vindrà el però, i sempre ve el però.
A mi em sembla que caldria distingir diverses coses, no? La primera seria que les paraules que en jocs públics està dient Esperanza Aguirre des de que es va retirar, entre cometes, sempre van dirigides a una cosa que és en contra del seu enemic intern, que és el senyor Rajoy i el seu equip. És a dir, Esperanza Aguirre no ha deixat la política, això és evident, va deixar un moment determinat amb la justificació d'una enfermedad, sabem que té un càncer de mama, i es va retirar, jo penso, per estar fora de la primera línia, per oblidar una mica que ella és una de les culpables del tema Caja Madrid i el tema Bankia. Una de les culpables directes. Per tant, ella es va retirar una mica a l'espera, a l'expectativa de com es anava movent tot aquest procés. Si preguntéssim a gent del partit del PP, la gent del nucli dur del PP al carrer Gènova de Madrid, la primera resposta generalment que es produiria seria: hombre, eso son cosas de esperanza. Eso son cosas de esperanza. Perquè és aquest tipus de personatge que molta gent coneix, en aquest àmbit i en molts, en què sempre diu, jo he de dir, oh, què ho ha dit això, fulano? Hòstia, fulano, ja sabem com diu les coses, no? Però és una persona bastant més insidiosa, intel·ligent i malèvola del que es podem imaginar. És a dir, el catalanitzar Espanya ja ho va dir el Miguel de Unamuno fa molts anys. I no cal dir que Miguel de Unamuno no era precisament catalanista, que diguéssim.
També ho va dir Maragall.
Ni basquista.
Ho va dir Maragall.
Per això dic que això no és nou. Eh? En un moment determinat va haver-hi aquesta línia de dir, doncs convertim Espanya en allò que Catalunya ho considerem com a vàlid. No? Per tant, el tema de l'Esperanza Aguirre és fotut perquè, com apuntava en Víctor abans, ella fa una cosa, però automàticament està carregant i carregant fort amb determinades coses, però ho diu amb aquell somriure, ho diu amb aquesta... I té una forma de comunicar que diríem és xulesca, però amb certa gràcia, en el sentit... Bueno, amb certa gràcia perquè li faci gràcia, a mi no me'n fa gens, però hi ha gent que sí que li fa gràcia. Però són aquelles cargues de profunditat, allò que, per anar carregant i carregant. És molt més perillosa, per dir-ho d'una forma, Esperanza Aguirre que Mariano Rajoy.
I tot això passa en un moment en què s'està produint ja a les clares una veritable ofensiva diplomàtica del govern espanyol. Podem dir que el conflicte polític de Catalunya i Espanya està més internacionalitzat que mai, perquè és veritat que ahir el ministre d'Afers Exteriors citava tota la representació diplomàtica de la Unió Europea per parlar de moltes coses, després van dir que no van parlar de Catalunya, el qual és difícil de creure, però hem tingut en les últimes setmanes posicionaments diversos de veus del Parlament Europeu, de la Comissió Europea i d'alguns països integrants de la Unió al respecte de si Catalunya quedaria o no quedaria fora de la Unió Europea en una eventual declaració d'independència. Com veuen aquest debat? És com diu el president Mas que ja ha començat la campanya del no des d'alguns sectors d'Espanya, també?
És que això lliga amb el que deies abans, no? Quan et preguntaves tu, Miquel, per què diu el que diu la senyora Esperanza Aguirre i tot això, lliga perquè l'entesa dialogada és pràcticament impossible. Però és pràcticament impossible no perquè no ho sigui en si mateixa, sinó perquè hi ha una, parteix d'una incomprensió que forma part gairebé d'un ADN de la naturalesa espanyola, que és la incomprensió absoluta, sobretot és la castellana, perquè es confon a vegades el tot, i és sobretot la castellana, perquè el que passa que d'una manera molt submisa els territoris que no són Castella han acceptat aquest predomini, aquesta hegemonia castellana, i s'han adaptat als usos i costums castellans, quan en tenien de propis, com per exemple els andalusos, oi? I si a nosaltres ens han intentat anul·lar la identitat, a ells, pobres, pràcticament els hi han anorreat del tot. I aleshores hi ha pocs moviments resistencialistes en aquest sentit i poques crítiques a Castella, sobretot a Madrid, que s'ho menja tot. I perquè ells sí que Madrid els roba també. No només, Vull dir, Madrid sí que s'ho cruspeix tot. I aleshores, doncs, dic, parteix d'una incomprensió perquè, clar, quan algú diu que tot això que està passant a Catalunya és fruit, és culpa de les escoles perquè s'educa els nens amb la catalanització, etc. A part d'una ideologia, vol dir que aquesta persona no ha entès res de res, és a dir, no entenen res. Però clar, si és una persona no passa res. El problema és quan és un govern amb el qual hi has de dialogar. No admeten que Catalunya és una nació, com ho era Castella. I com que no admeten que Catalunya és una nació, sinó que és un territori que els pertany, és un territori conquerit, rebel, rebec, insubmís, però un territori que els pertany, tampoc poden entendre que aquest territori tingui la seva pròpia llengua, perquè ells consideren que tu tens l'obligació de saber la seva llengua, però ells, encara que visquin aquí, no tenen cap obligació. Si la prenen és una qüestió voluntària, però El català, el gallec, el basc, està bé perquè el parlem entre nosaltres. Ara, sempre que hi hagi algú que encara que porti 20 anys aquí no el parla, perquè no considera que no és necessari parlar la llengua del país on viu, ràpidament tothom ha de canviar. Aleshores, parlar català és una concessió. I l'Estatut per ells és una concessió, però fins aquí podíem llegar. Aleshores, esclar, quan toques temes com el que estem vivint ara, el tema de la independència i tot això, clar, és que al·lucinen i no ho poden admetre. Aleshores, el diàleg és impossible perquè jo no puc parlar, dialogar amb algú que d'entrada em diu que jo no sóc ningú. Ens diuen això, vosaltres no sou ningú. I com que no sou ningú, no podeu decidir ni posar urnes ni consultar-vos coses. Tot això esteu tutelats perquè nosaltres som els que decidim per vosaltres. Clar, quan algú et diu això que tu no ets tu, i que tu no et dius Miquel ni et dius Eduard, sinó que et dius Víctor perquè jo sóc el que us dona nom, a partir d'aquí, de què parlem? És a dir, quan el senyor Rajoy diu dialogar, sí, sí, clar, dialogar, clar, però una, dialogar, però sí, sempre que tu acceptis que qui mana sóc jo. Home, partint d'aquesta premissa, l'únic resultat d'aquest diàleg pot ser acatar les ordres de l'altre, però aleshores ja no és un diàleg entre iguals. I per això dic que el resultat és molt difícil i l'única via és prescindir d'això i fer allò que veritablement no depèn d'Espanya, que és, si no es pot fer una consulta, les eleccions plebiscitàries, els programes, d'acord amb els auspicis, sota els auspicis de les Nacions Unides, han de complir els seus programes que han promès electorals i democràticament declarar la independència d'aquest país perquè el país així ho ha desitjat.
Hi ha un tema claríssim que tu apuntaves, Miquel, que és aquest de la reunió dels ambaixadors a Madrid per part de García Margallo i després la negativa de tots o almenys el fugir d'estudi dels que van sortir quan els hi preguntaven si havien parlat. És obvi que es va parlar del tema de Catalunya perquè la reunió penso que no tindria ningú sentit si no fos així. Altra cosa seria que en el qüestionari o en el llistat de coses que els devien enviar per poder parlar, doncs això no es presentés com l'aspecte més important. A mi em sembla magnífic que s'internacionalitzi el tema, o sigui que el tema prengui caràcter internacional, perquè sempre canso de repetir el mateix, que l'única via que jo veig factible al marge de la força, que esperem que no es pugui produir, i que hem tingut ja declaracions en aquest sentit, declaracions molt precises de gent que veuria perfectament normal que entressin tancs i vinguessin els avions, etc etc. Vull dir, que això, afortunadament en aquests moments, donada la situació geopolítica, doncs no és possible, no?
Esperem.
Però jo segueixo dient que l'única fórmula que hi ha de veritat, perquè això que estem dient des d'aquí sigui possible, és la intervenció des de fora. I ho dic sempre, i a vegades, quan ho dic, ho escric, sé que algú fa un somriuet i pensa, mira aquest tio que està dient. I jo sempre dic, ha de venir des de fora que obliguin el govern espanyol, sigui el que sigui que estigui el govern, sigui el que tingui que tingui majoria o no la tingui, a dir, senyors, vostès han de deixar fer aquesta consulta o aquesta referèndum, o sigui, ho han de deixar fer.
Ahir ho deia el president Mas, no? És el moment que Europa es preocupi i li doni importància al...
No, i no només Europa.
Estats Units o la comunitat internacional.
No ens oblidem només Europa.
Europa com a club al qual pertanyem i que se suposa que vetlla per les garanties democràtiques i per l'ordre democràtic i pacífic en el qual vivim des de la Segona Guerra Mundial, no? I ahir el missatge de l'Artur Mas era precisament aquest. No seria millor que totes aquestes veus europees estiguessin més aviat preocupades per veure de quina manera el poble català pot anar a les urnes, més que no pas per amenaçar d'exclusions eventuals?
És que Europa té una cosa molt bona, i això que deia l'Eduard, és a dir, és un bon paraigua per aturar veleïtats bel·licistes i gent que viu ara encara ancorada en un, i enyorada d'un passat on veritablement aquestes coses es podien fer. Per això hi ha l'article 8è de la Constitució, és a dir, el tema dels militars aquest és vigent i ells consideren que, clar, si la Constitució ho diu, seria legal que els tancs hi entressin. Una altra part bona de tot plegat, a part del paraigua europeu de la Unió, és que els catalans som anti tot això. És a dir, aquí no defensem les nostres idees amb pistoles ni amb violència. És evident que en tota societat sempre hi ha algun grupúscul, algun boig que fa... Però això, no és, és, no, això és insignificant globalment parlant. Per tant, no és el tarannà català. I la prova l'ha vist tot el món, el món s'ha admirat. Si ja va ser admirable la manifestació de l'any passat, de l'11 de setembre, la Via Catalana d'aquest any, és veritablement un Catalan way, una manera de fer. No només és una frase ben trobada, sinó que és una manera de fer. I això ha admirat, perquè dius, oh, aquesta gent no s'ha manifestat per parlar bé, per defensar una cosa més o menys folklòrica. És la cosa més important d'un poble, la seva llibertat. I en canvi, els veus familiarment feliços, sense crispació, i vaig veure per TV3 unes imatges de la Via Bàltica quan es va fer, que aquesta, la catalana és hereva d'allò, però molt més ben organitzada, magistralment organitzada, és d'una complexitat brutal, i això també he admirat. I el que em va cridar molt l'atenció eren les cares de la gent que demanava el mateix que nosaltres, al Bàltic, i que no tenien res a veure. Eren cares serioses, d'una certa crispació, solemnes, molt serioses, i deies, bé, clar, estàvem demanant una cosa important, però no tenia res a veure amb la catalana. La catalana demanava el mateix, però, ostres, era molt més encomanadissa, perquè dius, aquest poble no va amb tancs, i això és el que els desarma a ells. Que, clar, quan l'altre no té armes, tu no pots utilitzar les teves. Hi ha ganes, i d'aquí plora la criatura. No hi va haver ruptura, hi va haver reforma. I mentre, quan va caure el feixisme alemany, hi va haver, encara que el Nuremberg no va ser el que hauria d'haver estat, però va ser Déu-n'hi-do, i es va dir, aquests són els dolents, aquests són els que els van alçar contra el poble i tal, a Espanya no es va fer això. És més, no només no es va fer això, sinó que, a més, els que tutelaven la creació de la Constitució espanyola eren feixistes que havien signat sentències de mort i que havien, tenir, bueno, havien de seure en un tribunal internacional per crims contra la humanitat. I aquests senyors després han passat com a grans demòcrates, se'ls ha homenatjat fins i tot, i he sentit polítics catalans lloant la trajectòria d'aquests senyors política, tot i que mai van renegar del feixisme al qual pertanyien. Clar, com que el feixisme no ha estat condemnat a l'estat espanyol, els feixistes han continuat ocupant llocs de poder i d'influència, remenant cireres, i això influeix en el tarannà governamental de l'Estat, i per això es fan declaracions d'aquestes, per això s'homenatgen feixistes, es lliuren medalles i diplomes a feixistes, i ningú no dimiteix, i no hi ha cap problema. I per això es compara Catalunya amb el nazisme, sense que hi hagi cap penalització. Es banalitza el nazisme, es banalitzen els crims, i aleshores s'intenta difamar. Bé, tot el que ara ens passa és conseqüència de no haver fet les coses que havíem d'haver fet en el seu moment. El feixisme era feixisme i havia d'haver estat condemnat. Franco va morir al llit, com a generalíssimo, i no va anar a la presó fins al final dels seus dies. Jo no dic pena de mort a ningú, però qui la fa la paga, en aquest sentit. Tots, el senyor Samaranch, li volen dedicar un carrer, i no va renegar mai del feixisme, va fer igual que el senyor Fraga. I l'homenatjarà ara la dreta catalana, que és Convergència, i el va homenatjar el 22 d'abril, em sembla que era, quan va morir, del 2010, al tripartit. I ara, perquè veiem, si estem bojos, resulta que, bé, el PSC no diu res perquè té la cua de palla, perquè el va homenatjar al Palau de la Generalitat. I resulta que Iniciativa i Esquerra ara posen el crit al cel, i contra Convergència, perquè vol homenatjar en Samaranch, dedicar-li un carrer que estarà al costat de l'estadi Lluís Companys. És a dir, que el règim del senyor Samaranch, que va assassinar el Companys, allà tindrà un carrer al seu butxí. És que és brutal. Iniciativa diu que això és inadmissible. Iniciativa és qui va homenatjar el senyor Samaranch al Palau de la Generalitat amb diners públics. Esquerra diu que això és inadmissible. Esquerra va homenatjar el senyor Samaranch, el mateix senyor, el mateix personatge, al Palau de la Generalitat. És d'una hipocresia que és, jo comprenc que hi hagi tantíssima gent que digui no vull saber res de tots aquests partits, perquè el vostre tarannà és tan profundament ofensiu que no mereixeu cap respecte, no teniu respecte per les víctimes, perquè a més, molts dels vostres militants són fills de les víctimes del feixisme del senyor Samaranch, i vosaltres l'heu manejat al Palau de la Generalitat. És tan, tan hipòcrita que això, per sort, és impossible en tarannars centreeuropeus. Jo, és que, jo que he viscut allà, a Alemanya em sembla al·lucinant que el Partit dels Verds homenatgi un ministre de Hitler. És que seria un escàndol tan bèstia, i aquí ho ha fet l'esquerra i no passa res. Fins i tot el partit d'Esquerra Republicana, a qui li van assassinar el president del partit i del país. O sigui, som tan hipòcrites, tan hipòcrites. Qui ha estripat els carnets d'aquests partits quan ha vist això? No, tothom ho justifica. Bé, és igual, i si dius això, bé, em diran un radical i un extremista. Sí, sóc un radical i un extremista per dir això, sí, ho sé.
Bueno, quasi m'has deixat sense arguments. A veure, efectivament, la transició va ser el que va ser, i ara, a tants anys vista, es fa difícil de pensar. Es posaria això que diu una ucronia, no? A veure, què hagués pogut ser si no hagués sigut així, no sé. Jo el que em temo és que no hagués pogut ser, perquè en aquells moments sí que encara es podien moure a l'exèrcit d'una altra forma. És molt cert que el moviment, la transició i la democràcia que va començar en aquell moment estava pactada per no trencar masses vidres i per fer-ho d'una manera que els que conservaven, els que tenien el poder, sobretot l'econòmic, el continuessin tenint, perquè no ens oblidem que sempre darrere del poder polític hi ha el que de veritat motiva molta gent, que és l'econòmic, no? Pensem una cosa, el partit que era el precedent del que avui és Partit Popular no va votar la Constitució. Això quan en aquests moments la gent del PP doncs posa la Constitució per davant de qualsevol cosa, sigui la que sigui, en aquest cas la demanda del poble català, doncs haurien de recapitular i pensar que els seus precedents no van acceptar la Constitució. És a dir, no la van votar. Per tant, és un doble absurd que en aquests moments, precisament aquest document que ells no consideraven com a bo, perquè en definitiva intentava arribar a un tipus d'estat diferent del que havia estat fins al moment, doncs ara és la seva arma per poder defensar determinades coses. És una suma més d'aquesta hipocresia que tu comentaves, acceptada per tothom o acceptada per la majoria de gent per poder senzillament sobreviure, per poder sobreviure. Ha sigut amb el pas dels anys que el PP ha anat en aquest sentit evolucionant i s'ha fet seva aquesta Constitució. Suposo, no ens oblidem del Tejero i companyia, allà va ser la primera involució de veritat, i després perquè hem comprovat que des de la pròpia Constitució es pot seguir mantenint el control del poder i utilitzant precisament la Constitució es pot mantenir allò que, en principi, quan es va fer aquesta Constitució, semblava que quedava derogat o que quedava anul·lat. I com tu dius molt bé, els partits que representaven o que representen el feixisme i el nazisme de veritat, no aquest que atribueixen, en aquest cas, els nacionalistes catalans, aquests que fan això no han tingut, com comentaves, cap tipus de problema, al contrari. És més, la Fundació Francisco Franco, en segons quins països, no podria existir. No podria, però també, recordem també com has dit, que en Franco va morir al llit. Ningú va treure. Jo recordo perfectament que quan sortia la gent al carrer hem aconseguit, jo deia, hem aconseguit, no. S'ha mort. O sigui, no, ningú l'ha tret. Ningú, i el temps aquest joc durant uns anys, un any i mig aproximadament, on es va començar doncs a tocar i va haver-hi elements com en Suède que se'l volien carregar, el volien matar senzillament, se'l volien carregar des de les parts més dures del franquisme, era un joc d'acomodació, jo com això que ha arribat a lo que ha arribat. Ara tornant a l'actualitat, quan l'Esperanza Aguirre parla de que el sistema autonòmic, l'estat autonòmic s'ha de reconsiderar, que el café para todos no serveix, no és veritat, etcètera, etcètera, clar, diu una cosa que moltíssima gent ja deia, però tothom sap que això del café para todos, la creació d'aquell senyor Arévalo, va ser una cosa que es va fer precisament per la por a que de veritat anés la cosa com tenia que anar amb el País Basc i Catalunya, com elements que estaven encara dintre de l'estat espanyol, però es conservaven totalment. I Galícia és un tema que queda, posem, segon pla, que també, però no. I això, aquesta hipocresia, aquesta barreja de conceptes, aquest, doncs, lluar a una persona, clar, discutiblement, tothom acceptarà, suposo, que sense el senyor Samaranch els Jocs Olímpics de Barcelona s'haguessin fet. Aquella imatge que tothom té al cap de a la ville de, uns segons Barcelona, amb la S, Barcelona, que això no hagués existit. O sigui, els Jocs de Barcelona es van fer, a part de que hi havia bones expectatives, es van fer perquè un tio que era el president va dir: vull per collons que això es faci a Barcelona. I els altres tothom va tancar la boca i va dir: doncs sí, senyor.
Però això fixa't que demostra, atenció, perquè clar, condecorar el senyor Samaranch perquè va fer això significa acceptar que el COI, allò és una mena de màfia, on hi havia un Vito Corleone, que es deia Samaranch, que remenava les cireres, i que si sense el vistiplau de Vito Corleone, Barcelona no seria...
No s'hagués fet.
Val, doncs aleshores és acceptar que entres en un joc mafiós.
Per això et dic que tot parteix d'aquesta base. Els propis, clar, l'equip que gestionava, és a dir, l'equip que va pensar d'alguna forma tot això, qui hi havia? El senyor Narcís Serra i el senyor Miquel Roca, com a base, que ja havien treballat junts en un despatx a la Rambla Catalunya abans de ser els que van ser després com a polítics.
I quines conseqüències va tenir nacionals per a Catalunya, tot això? Que el senyor Samaranch, quan dona els premis, dona les Olimpíades a Catalunya, a Barcelona, concretament, justament des d'aleshores...
Perdona, és que tu ho acabes de dir, els dona a Barcelona.
A Barcelona, sí. No, bé, és que són, clar, segons el paró de Cobertin, ja, són les ciutats.
Però no, després... no, precisament per això jo dono a Barcelona, no a Catalunya, aquí està.
No, sí. No, però després representava que era Espanya, perquè, clar, qui se n'apropia passa a tot arreu són els estats, perquè els Jocs Olímpics són una orgia dels estats, una exaltació del nacionalisme estatal, i tots els estats... Escolta,
i de l'especulació econòmica i financera, perquè...
el que comptabilitza són les medalles, i les medalles tenen la bandera,
Vull dir, ja que parlem de Jocs Olímpics, tenim un altre tema sobre la taula: Jocs Olímpics d'hivern a Barcelona, sí o no? Sembla que això que va començar sent una promesa gairebé electoral de l'alcalde Hereu, ara és una patata calenta que té l'alcalde Trias, i ell diu: o tinc el suport de tots els partits i de la ciutadania, o jo no m'hi poso. Sembla que convocaran una consulta perquè els barcelonins, i no sabem si la gent del Pirineu, de la Cerdanya i d'altres llocs...
Si es fa, estaria bé que fes.
Hauria de ser. Els alcaldes diuen: no cal que ho facin perquè tothom està d'acord aquí, que serà molt necessari perquè portarà inversió. Vostès què votarien? Són santcugatencs, però què votarien si fossin barcelonins o tinguessin residència al Pirineu?
Jo, en una consulta, en aquesta consulta votaria sí. No em sembla malament. Estaria bé que les... Però, està clar, les consultes estaria bé que es fessin, que fossin una cosa normal i es poguessin fer per qualsevol cosa, no quan interessa, o perquè és una cosa petita, no?, que té poca rellevància, i aleshores sí que et deixen fer la consulta. Però si has de parlar de coses molt importants, aleshores no la pots fer. És a dir, ara, si em diguéssim, em sembla bé, perquè crec que Barcelona és una ciutat sanejada, modèlica en aquest sentit, no n'hi ha gaires, Madrid és l'antítesi d'això, i pot ser també molt positiu pels Pirineus, sempre que es respecti el medi ambient i que no es malmeti tot això, no? Però si em permets, que és que he començat i no he acabat justament amb això de les Olimpíades, el que volia dir és que va tenir conseqüències l'acció del senyor Samaranch, perquè per culpa d'això, mentre abans, d'acord amb l'esperit del baró de Cobertin, s'atorgaven a les ciutats i, per tant, encara que no fossis un estat, podies participar en els Jocs Olímpics, el senyor Samaranch crea una clàusula en què Catalunya no pugui participar en cap Jocs Olímpics de cap manera quan hi havia el Comitè Olímpic Català. I, arran de tot això, amb la connivència del Partit Socialista, es van perseguir els independentistes catalans, entre els quals hi havia el cinquantenc Eduard Pomar, que van patir tortures, martiris, i després el Tribunal d'Estrasburg, al cap d'una pila d'anys, els va donar la raó a ells.
Va condemnar l'estat espanyol, sí, per no haver investigat les acusacions, no?, de tortura.
Les tortures i tot això. És a dir, que ara ho manegem aquest senyor. Ara bé, amb el tema dels Pirineus, jo no seria gens beligerant contra la consulta. Ara, crec que guanyarà el sí, si es fa. Crec, no sé.
Tu què en penses?
Jo la veritat és que, si em preguntes ara, si tu ho faries, diries endavant, jo no ho diria endavant. En primer lloc, perquè penso que és una Barcelona, o sigui, a veure, els Pirineus és una cosa i Barcelona és una altra. Ja sabem que tenim poca distància i que comparat amb segons quins llocs ens han fet coses que, a més, estaven lligades als diferents seus i tenim una importància relativa, però a mi em sembla que en aquest moment, vaja, no ho veig. Ho veig com a possibilitat, per exemple, per la zona de Puigcerdà, per la zona no cal dir-ho, tots els Pirineus, no? Però Barcelona, pensant en Barcelona, o sigui, veig la imatge d'un que està fent un eslàlom gegant i el dematí següent doncs es banya a la platja, d'entrada em xoca. Però sobretot em xoca perquè és una inversió considerable. Sí que pot portar a la vegada molta gent, però en aquests moments, abans comentaves això de Madrid i Barcelona, comentava, Madrid acaba d'anunciar que baixarà els impostos, o sigui, té un deute multimilionari, baixarà els impostos i Barcelona que els congelarà. Bueno, Barcelona com a ajuntament està molt bé, o sigui, en aquest moment, des del punt de vista econòmic, està força bé, fins al punt que ha fet un préstec al govern de la Generalitat l'any passat, si no recordo malament, i va fer un préstec que a més va estar censurat, evidentment, per l'oposició de l'ajuntament. Però jo els jocs d'aquests hiverns, és que no ho veig.
I Víctor,
deies? Que passa que... De fet, les normes diuen que ha d'haver-hi una hora i mitja de distància entre el lloc que es presenta...
La Vila Olímpica i
sí,
les pistes.
I les pistes per fer-ho, no? Uh-huh. Perquè més distància no. Bé, un dels encants, el que s'intenta vendre com un encant català és que és un país doncs, de la mida doncs, de Suïssa, es ven això, i que en poca estona doncs, pots passar, això que deia l'Eduard, al mar, pots estar banyant o pots estar esquiant. Bé, és una possibilitat. I que sembla que ara s'aposta més per les ciutats importants. El veu que el comitè aposta més per les ciutats importants, perquè també es presentarà a Múnich. De manera que Barcelona és una marca que ven molt bé. Clar, els Pirineus sols, per ells mateixos, tindrien poques possibilitats. Aleshores, però Barcelona per ella mateixa tampoc té neu, de manera que necessita els Pirineus. I com que tots es necessiten, la marca Barcelona-Pirineus pot funcionar. I mirant els números, això que deia l'Eduard, de les xifres, de qui es presenta, si està sanejat o no, pinta molt bé des d'aquest punt de vista, perquè dius, aquesta gent és solvent. Ara, no sé, jo tampoc sóc un gran esportista en el sentit aquest que vinguin els Jocs d'hivern i tot això, i a mi no em motiva personalment, però entenc que dona una bona projecció, i atesa la pèrdua de Madrid el 2020, la presència, Barcelona té moltes possibilitats en aquest sentit, i a més, el fet que guanyi Barcelona el 2022 si es presenta, encara allunyarà més la possibilitat que Madrid arribi a guanyar mai uns Jocs Olímpics, perquè clar, si, pel món, Barcelona forma part de l'estat espanyol i per tant ja li han donat, no?
És a dir, el 2022 també formarà part?
No, jo espero que crec que Madrid no guanyarà uns Jocs Olímpics mentre Catalunya formi part de l'estat espanyol. El dia que Catalunya sigui independent, ells podran dir, nosaltres no tenim Jocs Olímpics.
Ja que parlem de grans inversions, de projectes d'atracció turística, d'atracció d'inversió, Barcelona World, i aquesta setmana també, que llançaven aquest titular, segurament intencionat i volgut per algú, no? D'aquesta línia vermella, no posarem la inversió necessària, o tindrem molta dificultat per captar la inversió necessària, si Catalunya deixa de pertànyer a la Unió Europea. Per tant, ja tenim aquí un missatge de la por, i després moltes veus que diuen, perdonin, el problema de Barcelona World és efectivament trobar inversió, però no necessàriament per cap procés polític, és que hi ha una dificultat per trobar inversions per aquest projecte.
Però és que a més, a veure, Miquel, hi ha diverses empreses, diverses multinacionals que s'han manifestat en aquest sentit. L'única qüestió que pot fer dubtar o pot fer pensar en una empresa multinacional és el tema de les possibilitats que tinguin de treure els seus productes en l'àmbit de la Unió Europea.
Lliure circulació de mercaderies. Exactament. I moneda única.
I que sigui independent o no sigui independent, és que els hi és igual. És igual, en definitiva no passa res. Aquest tema de les inversions tant de Barcelona World, que va sortir, recordeu que va sortir després de que el senyor Adelson, que això sí que és un mafiós pur, sortís de, digués que
el de Barcelona que... també, els diuen
no, ui, és el que anava a dir en els dos casos es dona la mateixa circumstància o molt semblant, és a dir, hi ha algú que aixeca la llebre, aixeca la peça, no? I a continuació de que l'aixecada i de que tots els polítics estan allà amb una taula al voltant somrients i contents per poder manifestar això, a continuació diu, bueno, jo poso el 20%. Escolti'm, hem de buscar el 80% restant. Clar, això, que em perdoni, no? És com si jo li dic a Víctor, tinc un negoci fantàstic per fer, mira, és això, i dic, ens fa falta 100 milions. I el Víctor diu, bueno, vale, pues som-hi. Bueno, jo tinc 20, tu n'has de posar 80. Com que anés? Aleshores, què passa? Doncs és una mica això. I aquest que dius tu, aquest d'aquí de Barcelona, igual, efectivament, déu-n'hi-do. Té un historial, aquest, el valencià aquest, un historial que en fi, és per fer una novel·la, inclús, és per fer una novel·la de bastanta profunditat.
Del Ferran Torrent.
Sí, exacte. O del Martín, o l'Andreu Martín. No ens oblidem d'una cosa que em sembla important. Tots els terrenys de Barcelona World són de la Caixa. Uns terrenys que estaven subvalorats fins a aquest moment, bueno, continuen estant-ho, però són uns terrenys que tenia la Caixa pensant en les ampliacions que es podien fer
del
parc de Port Aventura, i ja estaven, ja estan. Clar, és genial que arribi algú que digui, i és perquè la Caixa s'hi posa immediatament, que digui, farem això, perquè automàticament aquells terrenys el seu valor puja, perquè actualment es converteixen en la part de la Caixa en la participació accionarial a la societat que, o a societats que es puguin crear allà. I la Caixa, com és natural, es pitja, i la Caixa, no cal que ho diguem, és un poder, aquest sí que és un poder polític i econòmic important.
Amb uns tentacles poderosíssims.
Exactament.
Fins i tot a les mitjans de comunicació.
Sí, sí, home, i tant.
No en els públics, perquè, però sí, però a vegades déu-n'hi-do si reben ajuts d'alguna manera.
És a dir,
perquè la publicitat és que no cal censurar res. N'hi ha prou amb una trucada telefònica i dir, escolta, si s'acaba la publicitat, i és clar, com ets un client preferent, el columnista que ha gosat dir no sé què, per molta veritat que sigui, s'aparta del columnista i la Caixa continua...
No parleu d'això, Només és dir, no parleu d'això.
Que és millor no tocar-ho.
Millor no tocar-ho. Sí, sí, jo ahir vaig tindre l'experiència, vaig anar a Barcelona, vaig estar a Barcelona quasi tot el dia, vaig veure una exposició que fan a la Pedrera del Futurisme, i vaig trobar amb la novetat que s'ha de pagar entrada. O sigui, sabeu que hi havia un lloc, que era la Caixa de Catalunya...
De la Fundació entrar, La Caixa.
I ara és Fundació, només és Fundació, i s'ha de pagar una entrada. I jo, contràriament al Caixa Fòrum, vaig dir, però si jo tinc compte el tal, perquè Caixa Fòrum, si tens compte, no pagues, si no el tens sí que pagues. I vaig anar a un altre lloc, al carrer Ocies Marc, i vaig passar de tot dia a tot aquell centre, la botiga Louis Vuitton, que es va inaugurar fa 3 dies, hi havia cua al carrer per poder entrar a veure. Molt bé.
Pensava que era per portar el currículum.
Bueno, escolta'm, el Passeig de Gràcia i tot aquest eix Rambla Catalunya, un parc temàtic absolut. Mes de setembre, dia 19, A veure, encara doncs, amb una sensació de calor, però està bé.
Temps agradable.
Brutal. Mm. Brutal. Jo em vaig parar inclús amb ell, vam seure i vam dir, espera'm aquí. I vam estar veient el pas de la gent, els diferents, la quantitat de gent que hi havia, la diversitat que hi havia, tothom amb bosses. Tothom amb bosses, o un percentatge molt gran de gent amb bosses, i jo intentava, anava mirant quins eren d'aquí, allò típic, era, i els de fora, bueno, 80-20, eh? 80-20, així.
A mi em sembla que això, de la, això dius del fantasma de la por, tot això de la sortida de la Unió Europea, són mentides flagrants. És a dir, tots aquests que surten dient que Catalunya sortirà de la Unió Europea són mentides flagrants. Mentides perquè no hi ha cap estatut, cap punt de que parli d'això, perquè és que no ha passat mai. I no hi, per tant, no, ningú pot dir, vostè quedarà fora. És que és impossible. Però a part d'això, és clar, una cosa és el tràmit que es produeix, que hi ha un decalatge en un moment determinat en què s'ha de fer el tràmit, ja no ets a Espanya i per tant ets un altre estat. Però això dura pràcticament, com aquell que diu, hores. Perquè
el que vulguis fer-ho durar, diguéssim.
Sí,
no?
Però no pot durar més, perquè és que seria una hecatombe per la mateixa Unió Europea fer fora Catalunya.
I seria un precedent molt perillós deixar sense la ciutadania europea una bossa de 7 milions de ciutadans que des de fa molts anys tenen tots sí, els drets adquirits
sí.
I generaria un precedent, vaja, que dinamitaria bastant la idea.
No, però a part d'això, que és cert, tot això que dius, però és que a més, Catalunya és un contribuent net a la Unió Europea. No és el cas espanyol. Qui rebutja un contribuent net? No s'ho pot permetre ni en bogeria, però és que, a més, si això fos així, tots els ciutadans europeus que treballen a Catalunya i totes les empreses aquestes que es converteixen en estrangeres, deixen de ser formar part de la Unió Europea.
Les mercaderies que circulen cada dia per l'eix mediterrani...
Doncs hauries de pagar a Catalunya els aranzels.
Però penseu una cosa, no hi ha ningú tractat, no hi ha ningú acord, no hi ha ningú tipus de reglament, no hi ha res que hagi existit que en un moment determinat, si els interessos són els que són, es desfaci, es modifiqui, es canviï. No n'hi ha cap, és així. Això és una fal·làcia. No és així. Si interessa, t'asseguro que canvien les coses, que passaran uns dies, que hi ha uns tràmits, que hi haurà no sé què, tot el que tu vulguis. A part d'una altra cosa, escolta'm, és que, a veure, hi ha països que estan fora de la Unió Europea, eh? I viuen, eh?
I tant.
I viuen bé.
I tant.
És a dir que... I tenen tractats, precisament tenen tractats de col·laboració que fan que, de fet, la relació, per exemple, comercial es produeixi amb la mateixa normalitat gairebé com si està. Per tant, això és una mica, és posar la por.
I d'altres que funcionen sense l'euro.
Exacte.
O sigui que no.
Se'ns acaba el temps, només dos apunts, per dir dues coses que els santcugatencs i les santcugatenques poden fer a Sant Cugat aquest cap de setmana o la setmana vinent. Una és visitar l'exposició d'homenatge a Joan Triadú, llegir com viure, Joan Triadú, 1921-2010. Es pot veure a la Casa de Cultura fins al 2 de novembre. Es va inaugurar ahir, no sé si alguns de vosaltres dos va...
Jo no l'he vist encara.
Una exposició que mostra el vessant íntim, familiar, d'aquest escriptor i pedagog important amb molts lligams a Sant Cugat i al nostre entorn. I l'altra, cada any per aquestes alçades ens sorprenen des del Museu de Sant Cugat amb una edició més del Patrimoni Viu, enguany dedicada a la Fira de les Portadores, amb activitats molt centrades a l'entorn de la plaça de Barcelona per recuperar especialment el passat vitivinícola de la ciutat, quan no era ciutat i era poble, que no fa pas gaire. Amb un plat fort, avui es fa la inauguració i a les 9 del vespre, i ho he de dir perquè afecta aquesta casa, projecció d'un documental, La plaça Barcelona, aleshores, produït per Cugat.cat amb el museu, on recuperem moltes històries humanes i quotidianes de la gent i de diverses generacions que viu a l'entorn de la plaça de Barcelona. Moltes històries interessants, fotografies antigues i vídeos molt curiosos que us convido a veure aquest vespre a les 9 a la plaça. Víctor Alexandre, Eduard Gené, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies. Bon cap de setmana.
Fins la propera, ara a les 10 notícies, i després Sant Cugat a fons, matins en xarxa.